Amb Marc Compte tafanejarem la gran pantalla i us explicarem quines històries s'estrenen aquest cap de setmana. Bon dia.
Molt bon dia.
Tenim alguns pel·liculots, majúscules.
Sí, sí, vam comentar... Bueno, analitzar les nominacions si hi ha pel·liculots i després comentar de la cartellera també tenim algunes coses bastant interessants.
Abans d'entrar en matèria i compartir aquestes històries i escoltar les veus dels seus protagonistes, doblats en la majoria dels casos, el català o el castellà, tafanegem una miqueta les nominacions als Premis Gaudí.
Doncs sí, les grans favorites, Criatura i Saben aquell. L'últim jo crec que era bastant cantat que seria així, perquè la producció del Trueba dona molt de sí. El pròxim 4 de febrer, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, tindrem la gran gala. I bé, aquest any és any molt prolífic, tenim un any molt abundant i potent de cinema català, 70 títols, xifra rècord en la història dels premis. També anem amb altres dades abans de començar amb les nominacions i tot, que les dones per fi han dominat aquest també, com a tercer any dominen aquest certamen, assolint el 57% de les candidatures respecte al 43% dels homes nominats.
Ja era hora que s'invertís la torna, fantàstic.
Amb l'afegit que categories com millor fotografia totes són dones i en millors músiques originals 3 de 4. Però, per tant, dades molt positives amb aquests canvis a la indústria. Anem amb una mica més números. Criatura suma 15 nominacions, mentre que Eugenio, amb Saben aquell, n'ha rebut 13. Després, el retrat sensible d'una nena trans i un estiu transformador a 20.000 espècies d'abelles n'ha sumat 9. I també la d'Un amor d'Isabel Coixet n'ha acumulat 8. Només dues pel·lícules en la història dels Gaudí superen en nominacions a Criatura, com Incerta glòria d'Agustí Villaronga, que opta a millor direcció a nivell pòstum, després de que va morir fa unes setmanes, i també Eva, de Quique Meillo. El 2011 també, que en va sumar 16, també la d'Incerta glòria, 16. I empatades a 15 candidatures, films com Panegra, Mientras duermes o El niño. I després hi ha El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, i La contadora de pel·lícules, amb 6.
Què ha passat amb el Bayona? No l'has anomenat La Societat de la Nieve?
No l'he anomenat perquè el tenim que la seva producció no opta als Gaudí per no ser una producció catalana. Sí que tindrà finalment, perquè hi havia una mica el rumor si estaria o no, a la cerimònia amb una candidatura a la de millor producció europea de l'any. Llavors, anant una miqueta més en les categories, tenim millor pel·lícula Criatura, Saben aquell, Els encantats i La imatge permanent, millor pel·lícula no catalana, 20.000 espècies d'abelles, El mestre que promet el mar, Un amor i Upon Entry, L'arribada, que acaba de rebre 3 nominacions als Independent Spirit Awards dels Estats Units. I també tenim la millor direcció amb Elena Martín, David Trueba, Isabel Coixet i Agustí Villaronga, que aspiren al relleu de Carla Simón. Hi ha altres com millors intèrprets, com Bruna Cusí, Carolina Juste, Laia Costa, Patricia López, Alberto Amant, David Verdaguer, Enric Auqué i Oriol Pla, o secundàries com Aina Clotet, Ann Carbarein, Anna Torrent, Clara Segura, Àlex Brandimul, Daniel Brühl, Hugo Silva i Pedro Casablanca.
Em sembla que el Verdaguer té molts números, no?
Jo crec que sí.
Sona molt, sona
jo
molt.
Jo crec que marcaria la casella, sí.
I ens hem d'esperar al febrer, dius, per la gala?
El 4 de febrer, correcte.
I si són uns Gaudí on finalment s'ha produït la torna i hi ha més presència de dones de la indústria que no pas homes, la gala serà presentada per dues dones, Oye Sherman i Anna Polo. Farem porra, què et sembla?
La farem, sí, sí.
Farem porra.
Ja ho espero.
Anem ara a explicar-vos quines pel·lícules s'estrenen a les portes de Nadal. Com dèiem, tenim algun pel·liculot amb quina voldries començar?
Amb La Societat de la Nieve.
Sabemos dónde estamos. Mírame los ojos. Mírame los ojos.
Y ahí no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡No vamos a llegar hasta arriba!
Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó?
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
La Sociedad de la Nieve de Bayona, que representarà Espanya als Oscars i que arriba a la gran pantalla avui.
És una pel·lícula d'aventura i supervivència escrita i dirigida per Antonio Bayona per a Netflix, encarregada de tancar el Festival de Cinema Internacional de Venècia el 2023. És la segona adaptació de l'accident aeri dels Andes el 1972, després de la mítica Vivent el 1993. La pel·lícula, per tant, segueix el vol de la Força Aèria Uruguaiana, 671, camí a Xile amb l'equip de rugbi local, que pateix un tràgic accident al centre dels Andes. Sobreviuen únicament 29 passatgers en una de les zones més inhòspites del planeta i hauran de sobreviure recorrent a mesures extremes que no es van imaginar mai. El tràiler, molt recomanable de veure, en una edició perfecta, crec, de transmetre aquesta sensació de... està sols al mig del res, perquè ja comença ja com es descongelen, més o menys, de l'accident. I hi ha aquest so molt ben gravat de com es trenca el gel. Per tant, molt bons detalls. I les crítiques, estava buscant així ràpid abans de venir, tot el Confidencial, Cadena Ser, etc., tot el País, tots valoren com retrató creïble i emotiu del terror, immersió èpica i íntima, avalanxa d'aventura i emoció, una gran gesta de Bayona.
Sí, a més és l'única producció de les tres pel·lis que hi ha que ha aconseguit posar tothom d'acord, perquè diuen que, a diferència de Vivent, ret homenatge tant als morts com als vius i no posa el focus en els supervivents. Aquí tots són herois i ha fet contents a tots els familiars, tant dels morts com els supervivents. A més, aborda el tema de la supervivència. Recordem que es van alimentar dels companys morts amb molta delicadesa, diuen, i tot i que és una qüestió espinosa, no cau en el sensacionalisme ni en el gore. I, com deies tu, hi ha molta unanimitat. Bayona ens mostra el valor de l'amistat, a la que diuen que és la seva pel·lícula més completa. Això sí, com a espectadors ens avisen que l'experiència física és esgotadora. El tràiler és dur i és un minut i escaig. A l'ara sí que apunten que potser són exagerats els primers plans que mostren aquests rostres desencaixats i aquests cossos magulats pel fred i la fam. Però, com deies tu, unanimitat total en què és una pel·lícula en majúscules, un pel·lículot. Va tenir un pressupost de més de 60 milions d'euros i això la converteix en la pel·li més cara de la història del cinema espanyol, superant Ágora d'Alejandro Amenábar. Però diuen els crítics que quan has vist la pel·lícula, fins i tot és sorprenent el que aconsegueixen fer amb aquests diners. O sigui, que li han tret tot el suc. Diuen que hi ha escenes com la de l'accident d'avió a l'inici o la de l'allau que pateixen al cap d'unes quantes setmanes, que estan rodades com si la partida pressupostària fos tres vegades més gran.
Ah, Déu-n'hi-do el pressupost, no el sabia. Però jo crec que, per exemple, el van invertir, en què he vist un vídeo aquesta setmana, del Bayona explicant que va anar al punt de l'accident i van acampar uns dies per produir tot in situ. Una miqueta per sobre del punt exacte, perquè diu, clar, diu, allà em va caure, no crec que era, no és la millor idea, no? I amb la gent que anaven de guies, els hi van dir que per adaptar-se el cos necessitava estar uns 3 dies. El Bayona va durar 2 dies.
Dos, només.
I diu, rienda,
ja en tinc prou,
jo allà
no?
no podia aguantar. Però que per veure una miqueta el realisme de la zona, i diu que ho va passar fatal, però perquè també el mal de l'alçada, les temperatures, tot li va afectar molt, però que va poder veure de primera mà el que era.
I aconsegueix transmetre-ho, perquè ja dic, només sí. A través del tràiler, 2 minutets, et quedes colpit. Jo també penso que has de triar el dia i l'hora que vagis a veure La Societat de la Nieve. Has d'estar motivat, no?, en condicions físiques.
Sí, sí, totalment.
És el pel·liculot de la setmana, però hi ha altres bones pel·lis, per exemple.
Canviem de registre amb Champions.
¿Te acuerdas de Marcus Malakovich?
¡Esa hay que meterla!
Le despidieron. Marcus, sal de la cancha.
Eso no ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Menudo idiota.
Mierda. Señor Malakovich, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales.
Señoría, estamos hablando de retra...
Nada de palabrotas.
Bueno, chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas.
A mi novia le encantan.
Es imposible entrenar a esos chicos.
No tienes que convertirlos en los Lakers, solo tienen que ser un equipo.
Vamos a necesitar ayuda.
Vas a tener un jugador que va a dar caña.
Bienvenido al equipo, Cosentino. ¿A dónde vas con esa tabla?
Tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿De dónde habéis sacado a este tío?
Un día para hacer de la planta.
Esta es mi hermana, Alex. ¿Quieres hacer karaoke de coche?
No me gusta el karaoke,
no.
Conoces este deporte mejor que nadie.
¡Tenéis que defender!
Tienes que aprender a relacionarte con las personas.
Esto es nuevo para mí.
Sí, se nota.
Vamos los siguientes.
No me hagas decirlo.
¿Decir el qué?
Son retra...
Eso es una palabrota.
¡Somos los siguientes! Entrenador, esto no pinta bien.
Debería estar entrenando en la NBA.
Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Sin duda.
Si metes a este equipo en la final paralímpica... Quizás estés preparado para volver a la NBA.
Llevamos un tiempo siguiendo su increíble historia. Están a una victoria de clasificarse para la final regional.
No sé si sois valientes o estáis zumbados.
¡Dame un abrazo, entrenador!
Pero esta es vuestra oportunidad de ser campeones.
Us ha sonat la història, oi? Alguna veu. I és que és el remake americà de Campeones, que se'n van dur 3 Goya i és un exitàs encara ara del cinema espanyol.
Que a mi em donava, quan veia el tràiler, una mica la sensació de... No sé si l'humor aquest que és la pel·lícula el saben entendre igual als Estats Units. Si és el plantejament des de la distància. Perquè aquí sí que el vam saber entendre i
vam connectar bé.
Vam connectar amb aquesta pel·lícula i quan van estar els Goya era com, hi havia una connexió i ells, les persones més felices de la seva vida i clar, fa gràcia perquè t'escoltaves i perquè ja ho havia llegit, però si no, de cop dius, ostres, aquesta veu em sona. Ells han doblat la pel·lícula.
Els actors de la pel·lícula de Campeones, no?
Està molt bé.
Han doblat, sí.
És un detallàs, jo crec.
Clar, per això et sonen ara totes aquestes veus i dius... N'hi ha que no, però n'hi ha que sí, oi?
L'abrazo de l'entrenador, a mi aquesta escena em va tronxar. Aquesta pel·lícula, per exemple, analitzant una mica el Tyler, quan apareix la jugadora que farà... Diu, aquesta jugadora donarà aquest salt de qualitat. Apareix, baixa del bus, tothom l'anima i li coreix el seu nom i de cop l'entrenador li diu, on vas amb una taula de... Crec que és de surf, o... I ella diu, tu a lo teu, jo a lo meu, a mi no em molestis.
No m'atabalis, sí, sí.
I protagonista també és d'alçada, també és el Woody Harrelson, per tant tenim un actor que se sap adaptar a mil facetes, però amb l'humor se li dona genial. Protagonista aquesta adaptació de l'èxit d'aquí, de Campeones, que li passa la història, al final la mateixa, semblant. Ell és un assistent, entrenador d'un equip de NBA o bàsquet universitari, té un accident per anar borratxo i s'estampa contra el cotxe de policia, que casualment estava intentant detenir uns nois i que diuen, bueno, gràcies. I bé, l'ordre judicial és que entreni aquest equip de jugadors amb discapacitat intel·lectual.
Treballs comunitaris, no?
Primer comença amb molts dubtes de jo quina mandra està aquí, però acaba connectant amb aquest equip i com escoltàvem el Tyler, se li acabarà oferint aquest dubte, aquest debat intern de si vull tornar al meu equip o tornar a entrenar a l'NBA o seguir amb aquest grup de jugadors.
Quina casualitat que s'estrena ara el remake americà, aquest Champions, i no fa pas massa, uns mesos, no? Teníem la seqüela espanyola de Campeones.
Sí.
El Campeonex, no? Amb aquella X que jugava.
Sí, que es passaven a ser un equip d'atletisme.
Sí, que potser no ho va petar tant com la primera, però coincidència, no? El mateix any s'estrenen les dues.
Sí, sí.
Diu la crítica que el repartiment és fantàstic, destaca, com deies tu, Woody Harrelson i també la coprotagonista Caitlin Austin. Seguim amb més pel·lis.
Golda.
Cuatro, tres, dos, uno.
Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
Nos superan 7-1.
Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. En mi época recibían de pie al primer ministro.
Henry Kissinger al teléfono.
Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío.
Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda.
Al pueblo americano le saldrá muy caro apoyar a Israel.
Si es necesario, lucharemos solos.
Nuestros soldados del canal están rodeados.
Rescata a esos chicos.
Podría ser un desastre.
Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida.
Los egipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv.
Yo no pienso esconderme bajo la mesa. Vosotros haced lo que queráis.
Si los árabes nos derrotan con armas...
Golda és Golda Meir, la exprimera ministra israeliana, interpretada per Helen Mirren.
Aquesta pel·lícula centra i representa les responsabilitats i decisions dramàtiques i d'alt risc que es va haver d'enfrontar la dona anomenada Golda Meir, també coneguda com la dama de ferro d'Israel, durant la guerra del Yom Kippur. Golda Meir va ser la primera ministra d'Israel i va prendre el malnom de la dama de ferro per la seva tasca, sobretot bèl·lica, va haver de prendre decisions molt importants que podrien arribar a canviar el món d'un dia per l'altre, com escoltàvem negociant amb els Estats Units el seu vincle o no. Israel acabava de ser atacada per Egipte, Síria i Jordània el dia Sant d'Israel, el 1973. Aquest fet és conegut com la Guerra de Yom Kippur i provocarà més que complicacions per moltes persones, sobretot la Golda Meir, que sentirà aquesta responsabilitat del que està passant al seu país, intentant posar una solució per ajudar totes les persones que ho estan passant malament. I aquestes decisions incòmodes, com el seu malnom indica, sense baixar gens el cap.
Tots són elogis cap a Helen Mirren, que diuen que regala una interpretació lluminosa, on brilla, que és el motor de la pel·lícula, amb una gran transformació física. A l'inici costa reconèixer-la. La música també és molt destacable, acompanya Golda Meir a cada moment. Diuen que Mirren dona molta humanitat, aquest personatge mític de la història d'Israel. Si hi ha un però, és que no aprofundeix en les ombres de l'estadista. I un altre però que he trobat al País i que coincideixo que potser no era el millor moment per estrenar una pel·lícula bèl·lica sobre Israel ara mateix. En tot cas, un treball fantàstic de Helen Mirren. I jo, que en sóc una fan declarada, no em perdré Golda. Ens portes a la sala Zazí, també, de Cineclub Vilafranca?
Amb El Viejo Roble.
Para ti.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
¡Te está haciendo una puta foto!
¡Bórralas ahora mismo!
Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende. En fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub.
Esto se ha convertido en un auténtico basurero.
Llevamos toda la vida en este pueblo. ¿Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos?
Venía a darle las gracias por su amabilidad cuando llegamos, pues se lo agradezco. Me llamo Yara, por cierto. ¿Y usted?
Pues soy Tommy Joe Valentine. ¿Puedo preguntarte, estás bien?
Cuando era pequeña le dije que quería ser fotógrafa y recorrer todo el mundo.
Si tienes un momento, ven al pub conmigo. Yara, esto es lo que quería enseñarte. Toda una forma de vida desapareció para siempre.
Quienes comen juntos permanecen juntos.
Mi madre siempre lo decía.
Y hay gente de aquí que también lo está pasando mal.
El gran Ken Loach s'acomiada, diuen, amb aquesta pel·lícula. Aquesta és la seva darrera pel·lícula, El viejo roble, als 87 anys.
Tanca aquesta trilogia d'històries ubicades al nord-est d'Anglaterra, després de Jo, Daniel Blake i Sorry, We Miss You. Ens tornem a trobar al poble del nord-est d'Anglaterra. Molts joves han marxat i el que una vegada va ser una comunitat pròspera i orgullosa que lluita per mantenir vius els vells valors, doncs hi ha un darrer pub anomenat The Old Oak. Les cases són barates i estan disponibles, amb la qual cosa és un lloc ideal pels refugiats sirians que han estat acollits pel govern de la Gran Bretanya els darrers anys. Així que Ken Loach tanca aquesta mirada tan clara amb aquesta tercera pel·lícula, trobant l'equilibri perfecte entre la denúncia global i l'esperança també a la vegada que valora una mica la comunitat local i aquests constants canvis que vivim de les poblacions, no?
Un parell de crítiques diferents, La cara i la moneda. D'una banda, diuen un drama lluminós i esperançador sobre el racisme cap als refugiats, en aquest cas sirians, però poden ser de qualsevol altra nacionalitat, Anglaterra, en aquest poble miner. I de l'altra, El País diu el que explica és penós i real, però ho transmet de forma lamentablement didàctica, amb regust a pamflet ben intencionat, com algunes de les seves altres pel·lícules. Com sempre, Loach té a costat seu Paul Laverty, els guions, i en aquesta ocasió ha recorregut actors no professionals i diuen que en algun moment es cola alguna mirada a càmera per part d'aquests actors. I tens una última recomanació.
Anatomia de una caída.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
Sí.
Pel·li que no és pas fàcil, que se'n va endur la Palma d'Or de Cannes. Recordo haver-ne parlat en el seu dia quan va tenir lloc al festival.
Sí, va ser guardonada amb la Palma d'Or i el Festival Internacional de Cinema també de Sant Sebastián, que també va tenir bona representació i bona acollida. Resumint ràpid, ja en vam parlar fa unes setmanes. Es va estrenar el 6 de desembre i la Sandra i el Samuel doncs, viuen al costat del seu petit fill d'11 anys en un lloc força allunyat de la població. La seva vida era normal fins que un fatídic esdeveniment els canvia la seva vida i la seva realitat. El Samuel apareix mort al peu de l'habitatge familiar i el que ha passat porta a les portes d'una investigació per mort molt sospitosa.
Per amants del thriller judicial amb forta càrrega profunda. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.